en profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvingudes i benvinguts, oients de Ràdio Olot. Com esteu? Últim programa del mes d'octubre, a la profunditat, ja uns quants mesos de temporada 2025-2026, ja ho saben, la finestra habitual dels dijous al migdia, l'antena del 98.1 FM i radioolot.cat, on parlem especialment de temes relacionats amb la Garrotxa i de la demarcació de Girona, i sempre lligats amb l'actualitat de casa nostra. Precisament avui anem a parlar de Càritas Garrotxa, és una cita habitual al llarg de l'any, repassant entrevistes, sempre cau més o menys per aquestes dates, i és interessant, evidentment, conèixer com està anant l'any i, evidentment, fer una mica de prèvia d'una de les èpoques més importants en aquest aspecte, evidentment, per l'entitat, com és Nadal. Sempre és important la seva tasca, però quan arriba Nadal sempre hi ha moltes activitats i moltes coses a conèixer d'ells. Precisament avui, a l'estudi de Ràdio Olot, tenim el seu president de Càritas Garrotxa, l'Eduard Labian. Eduard, què tal? Benvingut, com estàs?
Molt bé, gràcies, bon dia.
Bé, Eduard, ara ho comentàvem, de seguida anem a parlar de l'acte que ens porta de demà, però com es presenta aquest últim trimestre de 2025 per Càritas?
Bé, doncs bastant atapeït d'actes i com ja hem comentat, és una època que per diferents qüestions doncs, Càritas està especialment activa. Com ja sabeu, demà tindrem la presentació de la nova marca del cosidor de Càritas, que ja és un projecte llargament esperat, que s'ha fet esperar una mica perquè hi ha hagut una colla de dificultats, però que al final ha tirat endavant. Tenim aquest projecte que traurà una marca de moda circular, és a dir, és una mica el nucli de l'empresa Ecosol, que és al final a la que pertany el cosidor, que és una empresa que pertany a Càritas i que desenvolupa una sèrie d'activitats, i entre elles la del cosidor, amb la que donem feina a persones vulnerables, donant-li una oportunitat de millorar amb l'aspecte laboral, amb la dignitat, etc., i donar-li un trampolí, d'alguna manera, per poder enfrontar, no?, el món laboral en el futur. Aquesta és una de les coses que tindrem demà al Patí de l'Hospici, amb la presència d'autoritats, de voluntaris i de directius d'Ecosol i de Càritas. Tenim a les portes també el tema Lluèrnia, que estarem també presents amb una acció al mateix Càritas, i també, com que es desenvolupa pel voltants de la Seu, doncs tindrem alguna actuació allà. Tindrem també, com sempre, la venda de les espelmes, amb dos tendals que tindrem en el plaça Mercat. Després de Lluèrnia ja comencem la campanya del Solidari Sac, que com sempre sabeu que es venen uns sacs de nous de cara a Nadal, sobretot de cara a les empreses, també per particulars. En fi, que l'activitat és bastant important.
L'activitat no s'atura, evidentment, a Càritas. Anem a parlar en detalls d'algunes que ja has comentat, especialment l'acte que es fa demà a la tarda a l'Hospici. Ho comentaves una mica grans trets, una mica com sorgeix el projecte, i comentaves també aquestes dificultats que hi ha hagut per acabar-ho de tancar tot plegat, una mica com ha anat tot plegat.
Bueno, de fet, és una idea de donar visibilitat a el que és el cosidor de Càritas, i sobretot per extendre una mica i fer-ho més global d'alguna manera el que fan i arribar més lluny. La idea de muntar, per exemple, una pàgina web on es pugui vendre directament els productes potser ha estat el pas més dificultós per totes les qüestions tècniques i tal. Pensem que Ecosol no és una empresa que disposi de grans fons per invertir, i per tant hem hagut d'anar demanant diferents ajudes, diferents qüestions que hem hagut d'anar solucionant amb el temps. Finalment sembla ser que això ja serà possible. Demà fem la presentació de la marca. Com a primícia us podem dir que bueno, el nom de la marca ja us el podem ensenyar, que es diu Niuco. Demà el seu gerent d'Ecosol explicarà el perquè d'aquest nom i el perquè de que és una moda circular. Com podeu imaginar, la idea de tots els aspectes d'Ecosol, perquè pensem que Ecosol no només té això, sinó que també té un taller de muntatge de bicicletes, té una classe d'hostalatge per formació de persones joves, tema de missatgeria també, o sigui, tots aquests temes sempre els han tractat des del punt de vista de la moda, diguéssim, de l'economia circular, en el sentit de reciclar, de reutilitzar, de fer que els residus siguin els mínims possibles sempre quan acaba la seva vida útil, no?, de qualsevol objecte.
Mm. Què suposa per Càritas tirar endavant aquest tipus de projecte? Entenc que és un pas més, no?, endavant.
Sí, és un pas més. És, evidentment serà qüestió també de portar més gent, més persones en el cosidor, perquè evidentment pensem i contem, doncs, que el que pugui tenir el seu èxit i per tant les comandes, pues, siguin més grans i per tant necessitem més persones, i d'aquí que esperem ampliar properament la gent, les persones que ens ajudaran en el cosidor, que sempre els triem dintre d'un grup de persones que, doncs, que necessiten treballar d'una manera digna i tenir accés al món laboral.
Com va, mira, precisament parlant, aquestes oportunitats que doneu a gent per accedir al món laboral, com s'organitza, com és aquest procés? Evidentment, no sé si la demanda és més alta que l'oferta.
Sí, és clar, en aquest cas, a més, s'ha de donar la circumstància de que les persones han de tenir, evidentment, uns mínims coneixements, perquè ja estem parlant d'un cosidor, estem parlant de treballar amb màquines de cosir i amb altres elements, doncs, del món tèxtil. Per tant, d'entrada ja s'ha de, diguéssim, fer una criba primer per el tipus d'habilitats que tenen aquestes persones. També és veritat que també hi ha una part de formació, tenim una tècnica que, diguéssim, és responsable contínuament en el cosidor, que evidentment coordina totes les tasques, i per tant també pot haver-hi una feina d'acabar de complementar els coneixements de les persones amb les seves habilitats. Lògicament això passa en un procés de selecció, i d'aquest procés de selecció es trien les persones que, per qüestions de tant d'habilitats com de necessitat, poden encaixar més amb la feina que s'hi fa.
Explicaves, evidentment, que aquest projecte va molt lligat a aquesta economia circular, d'aquest procés circular. Quan es posarà en marxa, és a dir, quan la gent en podrà fer ús de tot plegat? Encara se sap, no sé si hi ha un calendari marcat.
De fet, el cosidor ja fa 6 anys que funciona. El que passa és que, precisament, no s'ha donat a conèixer tant, probablement, pues, com fins ara, perquè precisament amb la pàgina web i amb aquesta publicitat que li estem donant a aquesta marca, esperem que arribi molta més gent. De fet, hi han passat bastantes persones per aquest cosidor, i el que es tracta ara és donar-li més visibilitat i que la gent ja pugui, a partir de demà, ja fer encàrrecs. Ja estem treballant per moltes entitats, algunes d'aquí, algunes de fora d'Olot, persones també que ens demanen encàrrecs d'arreglar roba. O sigui, no estem limitats en cap aspecte, dintre de les nostres capacitats de producció, diguem-ne, pues estarem a lo que ens vingui, no?
Per saber-ne més detalls, Eduard, suposo que és clar que la gent vingui demà a l'hospici, no?
Efectivament. Efectivament, demà a la presentació, a partir de les 6 de la tarda, doncs, hi haurà aquest acte de presentació, que ara ens han confirmat que també hi assistirà l'alcalde i alguns regidors, i com he dit, doncs, aquí intentem fer visible d'una vegada aquesta marca perquè s'estengui, evidentment, no? a tot arreu.
Anem a parlar en termes generals. Estem a tram ja final del 2025. Ara comentaves, a banda dels projectes que teniu a Càritas, s'acosta aquesta època de Nadal, o potser la gent té aquesta més ment pensada a l'ajuda, però evidentment hem de remarcar que l'ajuda és necessària durant tot l'any. No sé com us plantegeu aquest tram final, i si fent una diagnosi del 2025, Eduard, què ens podries dir? Com quin any ha estat?
Bé, pot ser la característica o la circumstància més important d'aquest any ha sigut el que ha suposat el canvi de la llei d'estrangeria, que va canviar, doncs, el novembre de l'any passat. Aquest canvi s'ha donat per una sèrie de circumstàncies, doncs, a les persones que estaven o que ja són migrats i que regeixen aquí a la comarca, doncs, ens han vingut, doncs, s'ha incrementat moltíssim, diguéssim, les consultes que han hagut al servei d'estrangeria. Aquests canvis, evidentment, doncs, a moltes persones que no els coneixen, doncs, ha suposat un increment important, fins al punt que hem hagut de crear unes xerrades mensuals que fem precisament per informar, donat que era impossible atendre'ls personalment a tots. Aleshores, per poder discriminar exactament quins casos realment són necessaris, o sigui, necessiten de la nostra ajuda, quins s'han d'esperar, perquè per circumstàncies legals no poden obtenir encara cap tipus de paper legal, I això potser seria l'aspecte més important que se'ns ha succeït durant aquest any. De cara a l'últim trimestre, com sempre, doncs ens venen el gran recapte, perdó, com deies abans, és un tema que la gent se sensibilitza especialment amb el tema dels aliments i els productes de neteja i de cura personal. És un tema que és important. Després d'haver posat en marxa, com no sé si ja van comentar en altres ocasions, el tema de les targes per poder obtenir també aliments, que és una altra de les opcions al programa Com tu, que en diguem, diguéssim, pensàvem que realment aquest tema dels aliments aniria a la baixa. La realitat ens ha contradit totalment i continuem havent de necessitar, doncs, proveint el centre de distribució d'aliments amb molts productes. Tot i que la tendència és anar cap aquí, cap a aquest tema de les targes, de moment creiem que continuarà sent necessari l'aportació d'aliments durant bastant de temps, almenys pel que fa aquí a la Garrotxa.
En les últimes converses que havíem tingut, parlàveu que Càritas estàveu a dalt de feina, que estàveu allò pràcticament al màxim de les vostres possibilitats, encara seguiu en aquesta situació?
Sí, perquè és que del que deia abans de les consultes d'estrangeria, passa que moltes vegades darrere d'una situació, doncs, de paper d'indocumentats o així, se descobreixen altres problemàtiques, i d'aquestes altres problemàtiques acabem derivant a altres serveis de Càritas, com pot ser el d'acollida, sobretot perquè se descobreixen altres situacions problemàtiques, com és el tema de la vivenda, la manca de treball, la manca de situacions, diguem-ne, que qualsevol podria aspirar amb la nostra societat, no? I aquests problemes emocionals, problemes de psicològics, i d'aquí que els altres serveis indirectament acabin també absorbint molta part d'aquestes persones que acaben vinguent per altres aspectes que solem, diguéssim, atendre amb el servei d'acollida, el servei també d'inserció sociolaboral, etc.
No sé si cada vegada més les persones que venen a Càritas, que us demanen ajuda, és un fet més comú, és a dir, la gent té menys por, entre cometes, per dir alguna paraula, a demanar ajuda. És una tendència que encara s'han de trencar barreres, costa, o és més fàcil, podríem dir?
La veritat és que jo crec que la necessitat fa que la gent no tingui cap mena de mania, per dir alguna cosa, a venir a demanar. Són situacions complexes. Normalment, la gent que tenem a Càritas solen ser persones que realment estan en situacions, si no límit, bastant problemàtiques. Per tant, no és una qüestió de dir: no, és que ara em fa vergonya anar a demanar. El tema dels aliments a tothom suposo que li fa certa cosa. D'aquí una mica el tema de les targes Com tu, que intentem anar imposant de mica en mica, donen aquesta llibertat d'anar a comprar d'una manera més, diguéssim, no tan exposada, i d'aquí que això segurament s'anirà incrementant. El que passa és que, bueno, la realitat és la que és i encara tenim moltes necessitats. Però sí que és veritat, la gent no té, o sigui, necessita que els ajudem, i nosaltres, per descomptat, estem amb els braços oberts per ajudar-los.
Mm-hmm. Parlem d'una banda, que és les persones que evidentment reclamen aquesta ajuda, però hi ha l'altra banda, que és la que la dona i dona aquestes ajudes. Estem parlant, evidentment, de molts voluntaris. Falten voluntaris, Eduard?
Diem-ne que aquest any, després de la crida, no sé si pel fet de la crida que vam fer l'última vegada que vam parlar, sí que és veritat que s'han incorporat 10 persones, una xifra més que remarcable, perquè doncs sí, teníem una certa mancança en alguns aspectes. El que diem sempre, els voluntaris normalment solen ser persones ja d'una certa edat que amb els anys, lògicament, ho han d'anar deixant, d'aquí que hi hagi d'haver-hi un recanvi natural. Precisament aquest any podem congratular-nos de dir que tenim 10 voluntaris, persones molt capaces en general, que ens ajudaran a mantenir aquest nivell de rigor i d'atenció que necessita Càritas.
Aquí hi ha la part dels voluntaris i també, sempre en parlem molt, serveis informatius. Estem parlant que, per exemple, clubs com la Unió Esportiva Olot, etc. No em vull deixar noms, entitats que evidentment destinen beneficis per vosaltres. Entenc que aquest escalf el seguiu sentint molt proper sempre que en parlem, no? Que us destinen recursos, el sentiu, i és important, no, per Càritas?
Molt important. La veritat és que jo, com ara farà prop d'un any que m'he encarregat de la presidència, puc dir que he quedat sorprès de la solidaritat de molts clubs, de moltes entitats que no vull dir que ens tenen en compte, que col·laboren amb nosaltres, i això ens fa poder tenir, diguéssim, una esperança en el futur, saber que podem continuar donant aquests serveis, perquè nosaltres depenem totalment, evidentment, de les d'administracions també, principalment, però també de molts donants, tant particulars com d'entitats, com de clubs esportius, hi ha força, com entitats culturals. Per tant, la veritat és que ens sentim acompanyats amb aquest treball que fem cada dia.
Mira, t'ho volia preguntar més endavant, però com que ho has comentat, pràcticament ara ho deies, que portes ja un any al capdavant de Càritas Garrotxa, agafant el relleu d'en Carles Oller, com ens podries explicar o com podries definir aquest any de president? S'ha set com te l'esperaves o diferent?
La veritat és que ha set més intens del que m'esperava. Com sempre, t'esperes que les coses, doncs, bé, no les coneixes. Sí que tenia una idea de Càritas, perquè jo ja havia estat voluntari fa molts anys. El que passa és que en aquell moment no hi podia dedicar moltes hores. La veritat és que, a més, aquest any m'hi he volgut implicar per conèixer tots els ets i uts de la casa, de conèixer també les persones que col·laboren, les entitats, precisament. Això requereix tenir moltes relacions amb moltes persones, i per tant ha sigut un any molt intens. També recordem que Càritas pertany a Càritas Diocesana de Girona, i les nostres relacions amb Girona també fa necessari també una col·laboració i un contacte més o menys regular, no? Amb el que depèn això de visites i d'anades i tornades. Per tant, he de dir que ha estat un any molt intens, molt gratificant, perquè s'ha de dir així, és un any molt gratificant de conèixer sobretot a moltes persones, a veure la solidaritat, l'entrega de tant de tècnics com de voluntaris amb una feina que ho fan a canvi d'això, de sentir-se útils a la societat.
Estem parlant del teu any com a president, com a any natural encara ens queden uns mesos, evidentment ho comentàvem a l'inici de l'entrevista, queden moltes activitats i actes i evidentment protagonisme de Càritas amb coses relacionades amb la comarca. Una la comentaves, que és el Lluerni, evidentment, i teniu aquest granet de sorra i participació, i l'altra, que el nombraves i que sempre en parlem, però potser a vegades ara la gent que ens escolta per primera vegada, el Solidari Sac, és una cosa que no, ja és habitual de Càritas, cada Nadal. Explica una mica els detalls d'aquesta iniciativa.
Doncs es tracta senzillament que tenim una campanya de col·laboració sobretot per empreses, però també per particulars i entitats, qui vulgui, de la venda d'uns sacs de nous, que ho fem amb uns sacs que normalment triem amb una temàtica nadalenca, i aquests sacs es venen a tota una colla d'empreses i tal. Normalment és un regal que per Nadal creiem molt adient, és un fruit sec molt sa, creiem nosaltres, i que fins ara ens ha donat molt bons resultats i molt bona resposta per part d'empreses i particulars i entitats. Aleshores, aquests sacs nosaltres hem encarregat, ara ens començarem a posar en voluntaris, que segurament començarem a ensecar-los, ja hem cosit les bosses, aquí comencem des de zero pràcticament, el teixit el comprem amb una empresa de tèxtil, després el tallem i en fem saquets, que molts voluntaris i voluntàries ens ajuden a cosir-los, i una vegada cosits nosaltres els omplim, els lliguem i posem una petita targeta amb unes frases més o menys evocatives, i així es posen a la venda. A partir d'aquí ens poden fer els encàrrecs de qui ho vulgui, doncs el preu em sembla que, si no recordo malament, són 5 euros cada sac, i la diferència entre el cost d'unes coses i altres, doncs és el que ens quedem nosaltres per poder continuar la nostra tasca.
I sí, és una de les iniciatives allò marcades en vermell. Quan arriba Nadal, ja fa uns quants anys, i per sort, com comentes, va funcionant, i senyal que és una iniciativa que agrada. No sé si a banda del Solidari Sac, de cares a aquests mesos, Eduard, alguna cosa que t'agradaria destacar o que teniu pensat des de Càritas?
Bé, no, ara pràcticament és això que he comentat com a principals tasques. Tornem a, com comença el curs o ha començat ja, doncs tornem a renovar, si podem, entitats i clubs esportius, doncs, els convenis que tenim de col·laboració. Esperem que doncs, puguem renovar-los en tots ells. La campanya publicitària, que també tornarem a començar, espero que doncs, des de Ràdio Olot i Televisió també ens puguin continuar acompanyant amb aquest aspecte. I d'aquí, pues això, treballar com hem fet, com venim fent com sempre i endavant, esperar que, el que diem sempre, nosaltres tant de bo no hi haguéssim de ser, però malauradament la realitat ens ultrapassa i hem d'estar aquí per el que faci falta.
I encara queda, no serà l'última conversa, potser la més àmplia sí d'aquest 2025, però al llarg d'aquest final d'any, evidentment, parlarem amb tu, Eduard, però si haguessis de dir un desig o, podríem dir, una il·lusió que tindries de cara al 2026 per Càritas, quina seria o quins objectius us marqueu a llarg termini?
La veritat és que mantenir el nivell d'ingressos és vital per poder continuar fent la nostra feina. De totes maneres, clar, ens agradaria i desitjaríem que el nivell, no vull dir ja global, mundial, que se'ns escapa en les nostres mans, no? Però voldria que les circumstàncies del país i del nostre país fossin millors de cara, sobretot, a regularitzar, de poder ajudar totes aquestes persones que d'alguna manera ja són al nostre país i que pateixen molt per culpa de doncs, tota una sèrie d'estigmes que se'ls atribueixen que no crec que és totalment indigne. Per tant, el que ens agradaria molt és que tant els poders polítics com els socials es posin d'acord una vegada per poder doncs, millorar la vida de les persones. Al final és això el que necessitem.
Tant de bo, ho deies abans, no sé si la crida l'any passat va anar bé pels voluntaris, tant de bo aquest missatge també arribi a institucions i les ajudes necessàries perquè el servei de Càritas Garrotxa doncs, tingui, no només de Càritas Garrotxa, sinó de Càritas en general, pugui tenir més ajudes que no pas dificultats. Eduard Labián, president de Càritas Garrotxa, gràcies avui per venir a Ràdio Olot. Tant de bo vagi molt bé aquest tram últim de 2025. Estarem pendents, evidentment, de Lluèrnia, d'aquest acte de presentació de demà del nou cosidor, de la nova marca, del Saladí Reissac i de múltiples activitats i iniciatives que teniu en marxa al llarg d'aquest 2025 i el 2026 que arribarà aquí uns mesos. Gràcies avui per venir a explicar la gran i important funció que feu des de Càritas aquí a Ràdio Olot.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb Càritas Garrotxa avui tanquem-la en profunditat. Evidentment, sempre va bé una conversa d'aquest tipus al llarg de l'any i sobretot remarcar que la feina de Càritas no només és de mesos que ara ens venen, sinó al llarg de l'any. Nosaltres tornem dijous vinent amb el primer programa ja de novembre post-castanyada i tot plegat. Per tant, us desitgem una bona castanyada, disfruteu de castanyes i panellets i abrigueu-vos que el fred va arribant. Nosaltres tornem dijous vinent aquí a l'En Profunditat. Adéu-siau.
En Profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.